Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Dia marcat per l'extensa roda de premsa de Joan Laporta, dues hores en la que s'ha parlat de tot, de la situació esportiva de l'equip, del fair play financer, de Busquets, d'Ansu Fati, de Dembélé, del germà de Messi, de l'espai Barça, de tot. De seguida escoltem Laporta, que sempre s'agraeix que el president del Barça doni explicacions i se sotmeti a les preguntes dels periodistes. La roda de premsa ha començat amb un minut de silenci en memòria de Marcos Alonso Peña, que ha mort als 63 anys de càncer. Futbolista important, va jugar al Barça i a l'Atlètic de Madrid, entre d'altres equips, als anys 80. És el pare de Marcos Alonso. Va fer un dels gols icònics del Barça de l'època, un gol de cap, que li va donar al Barça una Copa del Rei contra el Real Madrid a l'estadi de la Romareda, a Saragossa, a centrada del seu gran amic Juli Alberto. Descansi en pau, Marcos Alonso, abraçada a la família i també als seus amics. El Real Madrid jugarà la final del Mundial de Clubs dissabte contra el Hilal Saudita. Ahir va derrotar 4-1 a l'Al-Ahli, marcador que no reflexa les dificultats que va tenir el Madrid per classificar-se per aquesta final. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens parlarà de la situació d'Adrià Pedrosa. Segueix lesionat i acaba contracte a final de temporada. Al Girona sentirem a Mitchell, ja en la prèvia del Cádiz Girona, que obre la jornada primera demà. Atenció, s'ha lesionat i Ángel Herrera en tindrà per entre 4 i 6 setmanes. Valeri, que ha renovat fins al 2026, també s'ha lesionat, en té per un parell de setmanes. Dilluns es repeteixen les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Després trucarem a Joan Soteras, fins fa poc president i candidat a les eleccions. Se la jugarà amb Juanjo Isern, després de que el candidat Àlex Talavera, ahir parlàvem amb ell, no es pugui presentar. Està sent un procés poc edificant, diguem-ho així, per ser suaus, aquest procés electoral. En bàsquet avui juga el Barça, partit d'Eurolliga a la pista del Bologna. En handbol torna a la Champions, el Barça rep a l'Elverum noruec. Si guanya, el Barça es classificarà ja pels quarts de final de la competició. I en futbol sala arrenca també avui la Copa d'Espanya a Granada. El Barça juga a les 7 de la tarda el seu partit de quarts de final contra el Valdepeñas. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia dels dijous, és la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si està fent Joan Laporta una bona gestió al capdavant del club. Creieu que sí, la majoria, el 63%, que no, el 37%. En clau Espanyol, us preguntem si Pedrosa no renova, el faríeu jugar quan estigui recuperat? Heu votat que sí, només el 20%, que no, el 80%. I en clau Girona, us preguntem si repetiríeu davant del Cádiz l'11 que va jugar i va guanyar al València. Heu votat que sí al 30%, que no al 70%. El Cito Ramírez està al control de sol, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota, ja a roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra. Sin más.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Let's go, girls.
Doncs vinga, som-hi, noies i nois. Abordem l'actualitat del Barça, que avui toca escoltar Joan Laporta, que ha repassat l'actualitat del club a tots els nivells en dues hores, una mica més de dues hores de compareixença. Així que som-hi. Anem cap a les instal·lacions del Camp Nou, cap a l'Auditori 1899. Encara estan allà l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
I també el Víctor Navarro. Què tal, Víctor, com estem?
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Doncs anem a destripar el que ha donat de si la roda de premsa, Helena, de Joan Laporta. Més de dues hores, ha tocat tots els temes. Una roda de premsa, per ser, Helena, deixa'm dir-ho, que ha començat amb minut de silenci en memòria de Marcos Alonso Peña, eh?
Sí, pel pitjor, que ha mort avui a l'edat de 63 anys, el pare del futbolista del Barça, Marcos Alonso, també exjugador del club. Respectuós minut de silenci en la seva memòria. En un dia que ha estat un dia gran aquí a l'auditori del Camp Nou. Hi havia la porta acompanyat de tota la plana major de la directiva, a més de Mateu Alemany i Jordi Cruyff, Mateu Alemany que després també ha pujat a l'escenari per acompanyar el president en un discurs de la porta de 35 minuts sense llegir, perfectament afilat, repassant tots els temes. Tenia un paper al faristol, però pràcticament ni el consultava, un paper amb els punts que volia exposar. I d'aquest discurs em quedo amb alguns titulars. Ha repetit que l'objectiu prioritari és la Lliga, que Xavi mai els ha demanat que estirin més el braç que la màniga, que han salvat el club de la ruïna, i fins i tot ha destacat una xifra, que han creat un equip competitiu amb 74 milions d'euros, perquè han venut per 215 i han comprat per 141. D'aquí surt aquesta xifra dels 74 milions d'euros. Després amb el Víctor ho repassaràs més extensament, però també comentar-te que ha parlat de noms propis que evidentment són actualitat al Barça.
Sí, perquè a la gent li interessa per sobre de tot, Elena, segurament saber què passarà amb aquest, què passarà amb aquest altre, i hi havia alguns noms propis avui molt clars que marquen l'actualitat blaugrana sobre els quals s'havia de preguntar. Per exemple, el primer nom propi, Ansu Fati, que vens donant informació sobre ell a les últimes hores.
Sí, hem de dir que Laporta ha insistit en que no és necessari vendre per inscriure aquest estiu, i d'Ansu Fati ahir explicàvem que gent del seu entorn li recomana plantejar-se sortir si continua sent suplent habitual. Ahir va tenir una reunió cara a cara durant gairebé dues hores amb Jorge Méndez, que va viatjar a Barcelona per veure's amb Ansu Fati i preguntar-li què vols fer aquest estiu. Méndez té clubs de la Premier, el Bayern de Múnich no és una possibilitat, només de la Premier. Ell, com a representant, s'anticipa i fa la seva feina en cas que el seu jugador demani obrir la porta. Però ara mateix, ahir el que Ansu Fati li va dir a Méndez és que ell vol quedar-se, que ell vol estar centrat en el Barça i que no vol escoltar altres equips. Per això, avui li traslladava aquesta pregunta a Joan Laporta en sala de premsa, si ell, com a president, descarta vendre Ansu Fati 100%, rotundament. I això deia Laporta.
Nosotros no tenemos voluntad de vender al jugador en estos momentos, en el futuro. Es que esto no te lo podría decir de ningún jugador. No tenemos ninguna noticia de que el jugador pues quiera irse. Desde el punto de vista de la Junta Directiva, haremos evidentemente lo que convenga al club en función de que el jugador pues sea un jugador interesante, que lo es para el primer equipo.
Això sobre Ansu, sobre Busquets, Elena, que estem tots pendents també del seu futur. El que ha dit Laporta és que de moment no s'han assegut amb ell per parlar del que pot passar, no?
De moment, Busquets només ha parlat del seu futur amb Xavi. Xavi li ha dit que vol que continuï. La predisposició de Busquets, segons m'arriba, els inputs que tinc de gent propera a ell, és que ara mateix està amb ganes fins i tot de quedar-se un any més. A l'estiu no ho veia així, però ara sí que li sembla que estaria bé una temporada més al Barça, però la gent del capità encara espera l'oferta de renovació. I, Joan, la veritat és que escoltant a Laporta no serà ni molt menys imminent, no rebran aquesta proposta ni molt menys d'aquí a uns dies, perquè ha arribat a dir Laporta que amb Busquets ja en parlaran a final de temporada.
No nos hemos sentado a hablar porque de momento ninguna de las partes consideramos que sea el momento. Nos sentamos antes de Navidad porque él tenía propuestas de la MLS. Oye, ha decidido que quiere acabar esta temporada. Si se ve con fuerzas, que es un jugador útil, que lo es, y que las tiene, pues ya nos sentaremos y hablaremos.
Més aviat té via amb Busquets, tampoc sí. Molt entusiasmat l'he vist amb Ansu Fati. Amb el que sí que he vist que està molt per la labor i té moltes ganes de que es quedi és amb Dembélé, eh?
Sí, perquè és que els entusiasmat a tots, Ousmane Dembélé, no només a Xavi. Ja crec que s'ha contagiat aquest efecte, Ousmane, aquest efecte mosquit també dins de la directiva. Encara, per cert, en té per 5 setmanes més de baixa, pràcticament. Em deien, està fent bicicleta, però pràcticament descartat per l'anada de semifinals contra el Real Madrid el dia 2 de març. I Laporta, una mica en la línia de Xavi, li ha dedicat molts elogis a Ousmane Dembélé.
Dembélé está contento y nosotros estamos contentos. A Dembélé creo que él ha valorado mucho el aprecio que le tenemos y lo importante que es para este equipo. Es un jugador que nos encanta, que tiene contrato en vigor, que como bien has dicho acaba el 24... Y que en estos momentos pues tiene contrato en vigor y, y nosotros lo que queremos es que continúe en el Barça cumpliendo con su contrato.
Deixa'm repassar-te també, Joan, dos noms propis. Alejandro Valde, que ahir, per cert, també es va reunir, també es va veure amb Jorge Méndez, va aprofitar la tarda, l'agent de Valde i d'Ansu Fati. No es van trobar amb la porta, sí que tenen agendada una reunió la setmana que ve, el president i Méndez, i ha assegurat a la porta que la renovació de Valde està treballada i acordada, però pendent de si es pot inscriure per Fair Play, igual que, per exemple, la d'Araujo. La que sí que és una renovació que serà imminent és la de Sergi Roberto, ja ho explicàvem ahir, signarà fins al 2024 amb opció una temporada més, l'acord ja està tancat, simplement falten signar tota la documentació, tota la paperassa. I més o menys el sou serà el mateix que va pactar ara fa un any, en l'última renovació, un fixe molt baix, un dels més baixos de la primera plantilla, amb variables en funció del seu rendiment. Recordem que en aquell moment es va retallar una mica més del 40% de la seva fitxa.
Perfecte, tot això pel que fa a noms propis. Anem amb la resta de temes. Víctor, li havíeu de preguntar, evidentment, al president per com havia rebut aquesta rajada contra ell i contra el Barça del germà de Messi, de Matías Messi.
Sí, el president del Barça, Joan Laporta, no ha volgut entrar en el tema, ha dit que ja s'ha disculpat Matías, ho ha fet aquesta matinada, on ha dit que tot era un acudit i que era en una conversa privada i que al final no reflexa la realitat, i ha demanat disculpes. Joan Laporta s'ha excusat en aquest comunicat que ha fet Matías Messi, no ha volgut entrar en el tema. Sobre el futur de Leo, ha tornat a repetir Joan Laporta que respecta el Paris Saint-Germain, que Leo és patrimoni del Barça i que entén que des de l'última vegada que van xerrar les dues parts, entén que la relació ha millorat. Això deia Joan Laporta sobre Matías Messi.
A mí la sensación es de máxima comprensión. Yo no daría más vueltas, no le daría más importancia, y menos cuando ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, incluso puede ser comprensible, es el hermano de Leo. Fue muy triste todo como acabó. Puse cierta comprensión a todo lo que podía decir en un momento determinado, pero además, oye, la lógica es que ha pedido disculpas y se agradece y ya está.
Ha volgut treure-li ferro. També s'ha parlat molt, moltíssim, de Fair Play. S'ha queixat la porta dels canvis de criteri a la Lliga, que això no permeten al Barça fer fitxatges ni inscripcions. Però sí ha donat un parell de bones notícies la porta al respecte. Ha dit que, per exemple, tot i la situació, que continua sent molt complicada, ell creu que no s'haurà de fer una venda dolorosa a l'estiu i que fins i tot a l'estiu es pot reforçar l'equip.
Sí, quan li han preguntat si a l'equip es reforçarà l'estiu, ha dit que sí, que estarà. Creuen que estan en condicions de fer-ho, que estan preparats. Mateu Alemany, de fet, ha dit que la previsió és que aquest estiu estiguin en xifres raonables dins dels paràmetres del Fair Play. De fet, ha posat un exemple que amb la marxa de Gerard Piqué i Griezmann s'han estalviat 90 milions d'euros només amb els dos exjugadors del Futbol Club Barcelona. També deien Mateu Alemany i Joan Laporta que quan van arribar al club estava excedit el límit salarial 300-350 milions d'euros i que ara, a l'estiu, el reduiran en uns 170 milions d'euros. Això ho deia Joan Laporta sobre si és necessari vendre jugadors o actius al club per poder maniobrar.
Jo penso que no és estrictament necessari. El que passa, doncs, en els mercats, doncs, s'obren moltes possibilitats i depèn també, doncs, de la voluntat de cadascú, no? Però nosaltres, la resposta seria: no estem obligats a fer-ho perquè pensem que tenim altres solucions. O sigui, no estem forçats a fer operacions de venda de jugadors per tal d'inscriure jugadors. Una altra cosa és que vulguem fer-les. Si les volem fer, doncs aleshores les farem. Però en principi no estem forçats.
Molt bé, veurem. I acabem amb un altre tema del que s'ha parlat molt també, Víctor, un tema controvertit, que és el tema de l'espai Barça i l'adjudicació de les obres a l'empresa turca Limak.
Sí, ha dit Joan Laporta que l'IMAC ha acceptat les condicions contractuals que són més exigents de tot el mercat. Ha remarcat que el dia 31 de març ja tindran tancat el finançament de l'Espai Barça, que cada any fora del Camp Nou són 93 milions d'euros de pèrdues i que a Montjuïc tindrà una capacitat de 44.000 espectadors. Això sí, ha dit que en una futura roda de premsa ja en parlarà de tot el tema de Montjuïc. Això deia Joan Laporta i respon així a les informacions que han aparegut on critiquen la falta de la manca de transparència de l'IMAC i a l'Espai Barça.
El que hem fet nosaltres és desmentir ja tres cops tres notícies que han aparegut a un mitjà de comunicació. I seguirem així, seguirem desmentint doncs les notícies que no s'ajustin a la realitat. Les mesures que adoptarem és que a la pàgina web hi haurà doncs, un espai dedicat únic i exclusivament a l'espai Barça. Hi haurà programes monogràfics a Barça TV sobre l'espai Barça. Hi haurà una càmera també incorporada a la web per fer un seguiment visual de les obres de l'espai Barça.
I deia també Joan Laporta que tindran un dels millors estadis del món i que ha estat una llàstima no aprofitar els anys de pandèmia, que tenien, a més, millors tipus d'interès.
Perfecte, doncs costa molt resumir ben resumida una roda de premsa de més de 2 hores i ho han fet perfectament l'Helena Condis i el Víctor Navarro. Helena, gràcies.
Gràcies, Joan.
Víctor, que vagi molt bé, parlem.
Una abraçada.
Una altra per tu. També ha estat a l'auditori, seguint en directe la roda de premsa, el Manuel Oliveros, que agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Joan Laporta, el gran orador Joan Laporta. Roda de premsa ben programada amb el Barça líder de la Lliga una setmana abans del Manchester, no sigui cas que no vagi molt bé. El Madrid jugant la Copa Mundial de Clubs. Avui era el dia ideal per fer un discurs i muntar una roda de premsa amb preguntes més de 30 fetes al president custodiat pel vicepresident econòmic i pel director de futbol. A la mitja hora que ha utilitzat per fer la seva exposició, el seu discurs sense papers, ja llançà tot el missatge que volia. Les preguntes ja no tenien massa sentit. Bé, les preguntes sí, les respostes ja se sabien. Cap notícia al final, com era previsible. Dins de les respostes cal agrair la claretat fins a cert punt de Mateu Alemany. Quan van arribar la massa salarial, diu que era de 650 milions. L'objectiu és, a l'estiu, tenir uns 460-470 milions. Fer equilibris per tenir un equip competitiu i no passar del límit. Laporta sense papers, menys quan ha tret un paper per recordar els canvis constants de les normes de la Lliga.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I com us deia, la roda de premsa ha començat amb un minut de silenci en memòria de Marcos Alonso. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ens ha deixat un futbolista important, un gran futbolista, eh?
Un gran futbolista, entrenador també, fill de futbolista, pare de futbolista, un home recordat, sobretot en clau Barça, per un gol, el de la final de Copa del 83 contra el Madrid.
Julio Alberto. Té endavant en Salguero. Julio Alberto. Ha rematat!
So de Televisió Espanyola a Catalunya, narració del José Félix Pons, 182 partits al Barça entre el 82 i el 87, 22 vegades internacional, ens deixa els 62 anys després d'una llarga enfermetat, incontables mostres de solidaritat. El dolor immens del seu pràcticament germà Julio Alberto, calderé, lo siento en mi alma, siempre en mi corazón, descansa en paz. Asensi, el president dels veterans del Barça, gran futbolista i extraordinario compañero, més enllà dels coetanis del Marcos Alonso Serna, uno de los grandes de nuestro fútbol, Alfonso Pérez Muñoz, compañero y amigo, descansa en paz, o futre, perquè també va tenir la seva etapa a l'Atlético de Madrid, dia triste, descansa en paz, pitjón. Per cert, destacar també una història que ha explicat a Radio Marca el José María García. Després de la baixa de Gallà al Mundial, Marcos Alonso, l'actual defensa del Barça, va meditar renunciar al Mundial per fer companyia al seu pare, que va ser qui li va animar a defensar els colors de la selecció de llavors de Luis Enrique a la selecció espanyola a l'últim Mundial.
Doncs una abraçada des d'aquí a tota la seva família, en particular al seu fill Marcos i a tots els seus amics, en particular al Julio Alberto. Pausa i seguim.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:25, ja tenim el Real Madrid classificat per la final del Mundial de Clubs. Ahir es va imposar la segona semifinal al Al-Ahly. Anem a Rabat. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, se clasificó el Real Madrid para la final. Ganó 4-1, pero el marcador no refleja las dificultades que tuvo el Madrid para sacar el partido adelante, ¿eh?
No fue un partido fácil, es cierto. El Madrid no marca hasta el filo del descanso. Dos de los cuatro goles llevan prácticamente en el añadido de la segunda mitad. Se prolongaron 8 minutos. Pero bueno, el Madrid consiguió su objetivo. Se clasificó para la final del Mundial de Clubes. Espera el conjunto de Arabia Saudí, el Al-Hilal, en la final el próximo sábado. Aunque Ancelotti, la verdad es que perdió ayer otros dos efectivos. Asensio, con dolencias en el aductor de la pierna izquierda, se sentó en el banquillo pero no estaba disponible. Hoy ha sido sometido a pruebas, no tiene lesión, no tiene rotura, espera poder estar a disposición del entrenador en la final del domingo. Y Carvajal también ha quejado de un proceso gripal, ni siquiera calentó, hoy ha entrenado con normalidad y se le espera para la final. Así que bueno, este es un torneo, lo que comentábamos ayer, ¿no? Que evidentemente no es el más importante de la temporada, pero da prestigio. Los rivales no son los que se espera, porque el Flamengo incluso cayó eliminado en la semifinal, pero al final es un título que te da prestigio en caso de conseguirlo.
De los tres que se quedaron en Madrid, ¿va a recuperar a gente o qué? ¿A Courtois, Benzema?
Vienen esta tarde Benzema y Militao, que fueron inscritos en la competición. Vamos a ver cuánto juegan, porque tampoco tiene ningún sentido forzar, teniendo en cuenta que en breve el Madrid visita Anfield. Pero bueno, al menos para estar en la convocatoria, igual para disputar algún minuto, pueden estar. Y en el caso de Courtois, no fue inscrito para disputar el Mundial de Clubes. El primer diagnóstico fue optimista, pero tiene una micro rotura en el aductor de la pierna izquierda. No va a viajar a Marruecos, no va a jugar el próximo miércoles tampoco contra el Elche, y según dijo ayer Ancelotti en el flash cuando le preguntábamos, se le espera para la próxima semana para la visita al Sadar contra Osasuna, 3 días antes de jugar contra el Liverpool. Así que bueno, de los 6 lesionados que se quedaron en Madrid, 2 lo va a recuperar Ancelotti. Hoy ha habido entrenamiento de recuperación a puerta cerrada, y ya te digo que tanto el delantero francés, el capitán que levantaría la copa en caso de título, y en el caso del central brasileño, uno de los jugadores más en forma ahora mismo de la plantilla, se les espera esta tarde aquí en Rabat.
Perfecto, pues ya hablaremos mañana con más detalle de la final, pero así a bote pronto, Miguel Ángel, ¿dirías que el Al-Hilal es mejor equipo que el Al-Ahly?
Eso dice Maldini. ¿Cómo te puedes
fiamos.
No soy especialista ni en el fútbol egipcio ni en el fútbol de Arabia, pero ayer tanto Evangelio como Maldini decían que sí, que hay diferencia y que son mejor los saudís, que diría Xavi Hernández, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. No es el Flamengo, aunque desde luego también viendo al Flamengo el otro día, el fútbol brasileño, y tampoco soy especialista, no creo que no atraviesa su mejor momento en cuanto a clubes.
Vale, pues mañana hablamos, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 29. Vinga, obrim el debat, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amic.
Bona tarda, bona tarda. Bé, avui us aniré traslladant alguna de les preguntes que li han fet a la porta a la compareixença d'aquest matí, i anem comentant la jugada a veure com ho veieu vosaltres, d'acord?
Perfecte.
Ansu Fati. No fa falta que hagis escoltat la roda de premsa de la porta, Júnior?
No, que aquest cop he fet els deures, que sí que he escoltat.
Ah, vale. Les dues hores?
No. He escoltat el bàsic que preguntarem, que ja m'ho imagino.
Ok.
El training a l'últim programa i ja sé per on vas.
Ok. Començarem per Ansu Fati. Va, Dani. El vendries si arribés a final de temporada una molt bona oferta per ell?
Si arribés una molt bona oferta, sí. Si fos simplement una oferta, no ho sé, de 25-30 milions d'euros, no. Però si
per 80, tu, per exemple.
Home, per sí? 80 el venc amb els ulls tancats, sí. És un futbolista que promet molt, que és possible que tingui un futur brillant, però que ja portem molt de temps esperant-lo i amb les lesions, etc. Jo crec que en la situació econòmica que està el club, jo diria que entre tenir 80 milions d'euros i tenir en Sofati, prefereixo tenir 80 milions d'euros.
Ok, molt bé. Júnior, opinió.
Em poso a plorar. Mira, el Dani, que és gestor de la meva hemeroteca personal, sabrà que abans d'activar les famoses palanques, vaig dir...
Me'n recordo.
Vaig cansar de repetir...
Que és millor que vendre's en Sofati que patrimoni. Que patrimoni.
Exactament. I al final ens trobem que hem venut el patrimoni i ara ens estem plantejant de vendre en Sofati. Fem les coses al revés. Això és el que m'entristeix.
Perquè heu perdut la fe en què en Sofati pugui ser el futbolista que abans de la lesió apuntava que podia ser?
No tota, és a dir, pot ser que ho sigui, però que ho sigui pot ser o no pot ser. Els 80 milions són segurs, si els tens, si te'ls donen. Llavors, és possible que en Sofati sigui el jugador que prometia que fos, però el Barça té altres urgències ara.
Mm. Exactament. Per mi, Joan, més enllà de la fe o no la fe, em remeto a la situació abans de la venda de patrimoni del club. Jo crec que el Futbol Club Barcelona està per sobre de tots els jugadors, de totes les institucions privades, i ha de sobreviure per sobre de qualsevol interès personal. Per tant, si tens problemes econòmics i has de vendre jugadors, doncs ven jugadors. Perquè els jugadors, al final, són cíclics. Són substituïbles. El que tu no pots substituir és el Futbol Club Barcelona.
Okay. Perfecte. Un altre nom propi, Busquets. El renovaríeu, Dani?
No, estic molt negatiu. Sembla que m'ho vulgui carregar tot, però no.
Deixaries algun jugador a la plantilla de cara a la propera temporada?
Sí, Dembélé i Déu més.
No, ara arribarem a Dembélé.
No, tranquil. Jo, Busquets, que no vol dir que se li hagi de fer un homenatge i que sigui el millor migcentre de la història del Barça, etc. Però el Barça 2023-2024... jo crec que ja no hauria de passar per Busquets. A mi em sembla que el que fa Busquets ho pot fer, no sé si De Jong, no sé si s'ha de fitxar un altre futbolista, no sé quina és la solució, però jo diria que el futur del Barça ja no passa per Busquets aquestes alçades de la pel·lícula.
Ok. Júnior, t'escoltem.
A veure, futbolísticament sí que el renovaria, però insisteixo, és un tema econòmic. Si es pogués renovar amb unes condicions econòmiques favorables pel club i que alhora afavorissin que poguessin arribar nous jugadors i seguint en aquest criteri el relleu del Sergio Busquets, jo endavant. Ara, si això ha d'impedir aquest següent pas, doncs evidentment que no, però crec que és un jugador que aporta i que en condicions contingudes econòmicament,
clar,
pues no vindria gens malament.
Clar, és que aquest és el tema. Jo donc per sobreentès que si renova seríem unes condicions molt, 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 molt a la baixa.
Clar, i l'altre és que el Sergio, segur, amb les ofertes que tindrà, això ho accepti o no?
Clar, clar. No. Si diuen que té una oferta de 20 milions nets per temporada a l'Aràbia Saudita, imagina't.
Bé, però diuen, Joan, l'altre dia va sortir el del Bayern amb l'Ansu i jo em pixava de riure.
Ja, que no t'ho creus, no?
No, m'ho crec, no. Vull dir, escolta, que em dedico això,
Ja. Ok. Vinga, Dembélé, va, Dani, que tenies ganes de Dembélé, que el renovem contracte vitalici o...
De per vida, li posem el nom a l'estadi. No, però Xavi el vol per molts anys, el club confia en ell. Evidentment, també et dic el mateix, jo sóc molt fan de Dembélé, però si ara ve algú i et paga 80-90 milions d'euros per Dembélé, doncs també crec que seria una molt bona operació pel Barça, sobretot perquè es va gastar, és a dir, el fitxatge, per molt que a mi m'agradi Dembélé, econòmicament va ser una bogeria la inversió que es va fer. Però com que
Dani, aquest... Dani, for president, tu havia de dir, perdona que interrompi,
no, però
estàs fent càtedra avui.
No, merci. Però no, vull dir que t'agradi molt un futbolista no vol dir que siguis burro, és a dir, si arribés una oferta estratosfèrica per Dembélé, clar que el vendria, però no arriba i és un jugador, per mi, jo repeteixo, dels jugadors que desborden i tenen 1-1 a l'equip, és l'únic, o dels pocs. Per tant, jo sé que me'l quedaria.
Júnior.
Doncs en la mateixa línia que el Dani. Jo crec que el que han de fer és les coses amb seny i amb cap. Una renovació ha de ser dintre de mercat, continguda, i entenent que tu quan renoves un jugador hi ha riscos de rendiment, de lesions, d'adaptació a un nou sistema a un nou entrenador. Els entrenadors també van i venen, i el que a un li va bé a l'altre no li va bé. Llavors tu has d'estar preparat per, si aquest jugador falla, poder treure una rentabilitat del mercat, i que el jugador no s'acomodi perquè pot aconseguir condicions millors en un altre lloc. Llavors, aquest és l'equilibri que has de buscar.
Perfecte. Escolta, hi ha un tema més que ha sortit a la roda de premsa, que estava clar que sortiria també, que són les declaracions famoses de l'amic Matías Messi. Li ha tret ferro la porta, Dani, crec que ha fet ben fet, no?
Jo tenia dubtes, jo dic, sent com és la porta, potser s'emprenya o no ho sé, o diu quatre coses perquè jo ho hagués fet. Jo crec que el president del Barça... És que tampoc vull donar lliçons de què s'hauria de fer o no s'hauria de fer, però jo, si fos president del Barça...
S'ha fet caqueta, Dani, s'ha fet caqueta.
Jo hagués sortit a fotre-li un pal, a fotre-li una clatellada a la cara.
A defensar de forma més ferma l'entitat, no?
Home, l'entitat i Catalunya gairebé, perquè les...
Ja l'he disparat contra tot, eh?
El germà de Messi diu que els catalans són traïdors i que el Barça no era ningú abans que arribés Messi. Home, jo crec que el president d'un club tan històric com aquest potser hauria d'haver tingut una resposta més contundent.
Massa tevi, per tant, per tu.
Sobretot perquè, si em dius Bartomeu no entra, dic, vale, perquè va amb la personalitat del personatge. Ja. Però Laporta, que és un tio de sang calenta, a mi m'ha sorprès que no fes alguna reacció més forta.
Clar, aquí el tema també, Júnior, és si el que diu Matías Messi d'una forma molt barruera i molt grollera, si una mica en el fons de la qüestió la família Messi comparteix alguna cosa d'això.
A veure, un altre cop tirem d'hemeroteca, si m'he cansat de dir-ho per actiu, per passiu, el que passa que no puc dir qui em diu o amb qui paro, o sigui, això s'ha de respectar, però vull dir, si el germà del Leo fa aquestes declaracions, és que és davant, és 2+2. És que hi ha aquest...
El que pensen ells no s'allunya molt, a lo millor amb unes altres paraules i tal, però no s'allunya molt d'això, no? De que la porta és un desagraït, de que el Barça li deu molt a més i tal, no?
Totalment, vull dir, és que això és el que pensa ningú abans. Ara, jo crec que el president ha fet bé de treure-li ferro perquè a ningú li interessa
una guerra,
entrar en una guerra aquí entre un i l'altre, i després el Llorice, aquest tio i tal, i al final, el Dani ho ha dit moltes vegades, el Leo és passat, ja està, s'ha acabat. O sigui, passem pàgina.
Sí.
I aquestes declaracions també les propicien la pròpia Junta especulant i creant rumors innecessaris.
Sí, tal qual. Ja, jo al·lucino que hi hagi gent que vulgui que torni Messi o que cregui o que informi de que no, està molt a prop de tornar Messi, i després surt el germà dient, bueno, del que acabem d'escoltar, és a dir, el Júnior ho va dir des del primer dia, que mentre hi hagués aquesta directiva, a ell li constava que és impossible que Messi torni.
Molt bé. Molt bé, senyors, doncs escolta, pentinats tots els temes, ho heu molt fet bé, fantàsticament bé. Tan bé o millor que la porta.
I en 10 minuts, que
la porta, minuts, no?
La porta està en 2 hores.
Dani, Júnior, gràcies, amics, que vagi
a
bé.
Vosaltres.
Parlem. Seguim.
Adéu.
El Barça més líder. Ho vol seguir demostrant cap al títol de Lliga.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, David Albelda. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Vinga, abordem ara la informació de l'Espanyol Esports COPE amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Per abordar avui, entre d'altres casos, el d'Adrià Pedrosa, que el noi fa molt de temps que no juga, no s'acaba de recuperar de la lesió, acaba contracte i no sabem què passarà amb ell.
Mira, no fa feina amb el grup des de finals del mes d'abril. El primer de maig no va jugar a Madrid. Va ser la primera jornada que va ser baixa. Tot l'estiu de baixa, operació... I no fa net. Pedrosa tampoc té el cap ara molt centrat, perquè nota dolor i no pot treballar amb el grup. Està, em diuen, a 3-4 setmanes de començar a fer feina amb el grup, si tot va bé i si les sensacions són bones. Mm. Ens estem plantant quasi al mes de març-abril. Això acaba el juny, acaba contracte. L'opció de renovar va caducar. Ni el seu entorn reconeix que hi hagi possibilitats mínimes de que segueixi. Què passarà amb el futur? Quan es recuperi, últimes, per exemple, 7-8 jornades de Lliga...
Igual ja no juga.
Igual ja no juga. la història és que a mi em fa l'efecte que Pedrosa no tornarà a jugar com a futbolista de l'Espanyol, i això és una pena, i un any en blanc per un jugador tan jove.
I bon jugador, i molt bon jugador.
I bon futbolista. Veurem què passa amb ell. Álvaro és l'altre jugador que acaba contracte, en principi opció de compra, el porter, eh? Mm. Ves a saber si se'l queden, jo penso que no. Pierre Gabriel no té pinta de que exerceixin l'opció de compra de 2 milions. Aleix Vidal, si juga un mínim de partits, potser sí que es continua. Vinícius Sousa, tant de bo pogués continuar, però això estarà en mans del City, que l'any passat, per exemple, va fer el mateix amb Llangel i va acabar cedint de Llangel al Girona, que és seu. Denis Suárez acabarà al Villarreal i Dani Gómez, evidentment, no continuarà. L'equip ha fet festa avui, torna a la feina demà, encara queden dies per esperar, per tal de recuperar homes de cara al dilluns contra la Reial Societat, i avui la notícia bona del dia és que l'Espanyol ha entregat abrics per nens al consulat de Turquia per tal de que la gent doncs pugui a poc a poc recuperar la normalitat després del devastador terratrèmol de Turquia i de Síria.
Molt bona iniciativa, que aplaudim des d'aquí. Quique, gràcies.
Abraçada forta.
Una altra per tu. Atenció, que dono dos entrades dobles per anar dilluns a l'Espanyol Reial Societat. Avui donaré bé el telèfon, eh? És aquest 93-270-37-77. 93-270-37-77. L'última hora del Girona ara amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
El Girona que demà visita el Cádiz per obrir jornada amb moltes baixes, eh?
Sí, 7 baixes, 6 per lesió, més la sanció de Cristian Estuani, l'últim en caure, o últims, perquè són dos jugadors que avui hem conegut que estan lesionats, són Yangel Herrera, que està eternament lesionat, lesió novament en el soli de 4 a 6 setmanes de baixa, i també Valeri, que és notícia per partida doble, d'una banda per la lesió al bíceps femoral, unes 2 setmanes de baixa, i a les últimes hores hem conegut que Valeri, l'únic jugador gironí de la plantilla, amplia contracte fins al 2026. És un partit, segons Mitchell, clau en el futur del Girona a la Lliga. Escoltem el tècnic del conjunt català.
És un partit molt, molt complicat. No, és un equip que no necessita la pilota per fer ocasions de gols. Molt vertical, molt ràpid a dalt. Em preocupa molt aquest partit. Necessitem guanyar per estar en una zona més còmoda.
Més còmoda de la classificació. Demà entrarem una mica més al detall. Per cert, que no tot són notícies negatives al Girona, que torna Arnau Martínez, que és un retorn important després de complir el partit de sanció. Crec que són 7 partits seguits sense perdre a casa del Cádiz de Sergio. Hem de dir que el Girona viatja demà mateix i que tornaran després del partit.
Molt bé, així està el Girona. Tenim protagonista ara a Sports Cope. Dilluns es repeteixen les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Us recordo que ja es van celebrar el mes de maig. El Tribunal Català de l'Esport va dictaminar la repetició de les eleccions al detectar 175 vots irregulars, i aquest dilluns es repetiran els comicis. Ha caigut com a candidat Àlex Talavera perquè no tenia els membres de candidatura necessaris. Ahir parlàvem aquí al programa amb ell, així que estem davant d'un tet-a-tet Joan Soteras, Juanjo i Cern. És un procés ple de foc creuat, de denúncies, de desqualificacions. Saludem a Joan Soteras, fins fa poc president de la Catalana, i que va guanyar el mes de maig les eleccions que s'han de repetir dilluns. Senyor Soteras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, dilluns es repeteixen les eleccions que ja es van celebrar el passat mes de maig. Li pregunto d'entrada què li sembla que s'hagin de repetir, perquè crec que vostè ha catalogat els darrers dies aquesta decisió del Tribunal Català de l'Esport com cacicada, no?
Bueno, jo la catalogació que li podia donar amb aquesta decisió no la tornaré a repetir, ja es va dir en el seu moment. Jo crec que estem repetint, en aquest moment s'estan repetint unes eleccions que mai a la vida s'han de repetir, perquè es va fer una impugnació per irregularitats. Aquestes irregularitats no vol dir en cap moment que siguin nosaltres que les hagin fetes, sinó que hi van haver-hi tres candidatures, no, perdona, quatre candidatures. Mm. De les quatre candidatures, una va ser molt petita, les altres tres van ser les grosses. Tantes irregularitats, o més, jo diria que més, van fer les altres dues candidatures que no pas la nostra. Sí. Per això, les irregularitats no van ser irregularitats, perquè el tribunal s'ha basat en un fet de fa 14, 15 anys, que era habitual, habitualíssim que es fes. Això ara, avui, no pot ser. Hem dictat una norma per fer-ho. Es farà tal com ens va dir el tribunal, i a partir d'aquest moment, doncs, esperem que aquestes eleccions no hi hagi d'haver-hi cap tipus de problema.
El candidat que va quedar segon a les eleccions del maig, Àlex Talavera, va aconseguir 370 vots, només 26 menys que vostè. Ahir parlàvem amb ell. No es pot presentar aquest dilluns perquè no tenia la gent suficient a la candidatura. Què li sembla aquest moviment d'última hora?
Bueno, jo, un moviment que jo li, amb ell personalment li havia dit que li podia passar. Ell tenia molta gent a la candidatura, portava molta gent que són de l'exèrcit. Quan jo dic l'exèrcit, penseu que hi ha el coronel Subies, que té sus soldaditos, que són els soldats que porta darrere, que no han fet ni més ni menys que el que van fer amb el senyor Casals, president de la Federació Catalana, l'any 2010, em sembla que sí. El mateix estaven intentant fer amb mi el 2020, una passa que jo vaig cessar de la federació i no van poder arribar on volia arribar, i en aquest moment han fet exactament la mateixa jugada, que és la punyalada trapera per l'esquena en el senyor Talavera. Això no és nou, això és una tàctica que tenen habitual per lograr l'extorsió que li van fent d'ell. Crec que el senyor Talavera va ser molt honest al no voler signar tot el que van posar sobre la taula per signar, i evidentment doncs, se'l van carregar. Així és, aquesta és la paraula, se'l van carregar.
Quan semblava fa un parell de setmanes que hi hauria un pacte entre Talavera i Isern.
Sí, semblava que això arribaria a bon port per guanyar.
Però si s'arriben a juntar aquests dos candidats, senyor Soteras, m'haguessin guanyat. Sumant els vots que van aconseguir a les eleccions del maig, era victòria segura.
Sí, però dos i dos no fan quatre. Dos i dos poden fer tres amb les eleccions. Perquè, bueno, hauríem lluitat contra aquesta candidatura unificada i, bueno, intentava guanyar. Ara, evidentment, això ha quedat, el panorama electoral ha quedat és diferent. En aquest moment, doncs, són dos candidats i jo ho tinc poder una mica més senzill que tindria, doncs, fa una setmana. De totes maneres, no podem baixar la guàrdia, hem d'estar tots atents, hem d'estar treballant fins dilluns sense parar, perquè, bueno, jo crec que podem guanyar, crec que guanyem, però fins que no s'acabi a les 7 de la tarda la votació no es pot dir que s'ha guanyat. Per tant, tots nosaltres hem d'estar molt atents i guanyar, que crec que guanyarem, però ho hem de demostrar-ho.
Vaig acabant, senyor Soteras. Hi ha hagut molt de foc creuat aquestes últimes setmanes entre vostè, Talavera, Isern, denúncies creuades, fins i tot algun insult, àudios que han transcendit que no deixen en bon lloc a ningú tampoc. No creu que s'està donant una imatge bastant, bastant trista d'aquesta batalla per la presidència de la Catalana, senyor Soteras?
Bueno, jo no ho he buscat, això. Jo vaig guanyar les eleccions fa 9 mesos i jo no havia buscat això. Això ho estan buscant els de sempre, que busquen la confrontació, el diu, el follon, i estan buscant el que busquen habitualment.
Els de sempre qui són? Qui són els de sempre?
Els de sempre són el senyor Subies, que està darrere de la candidatura del senyor Isern, està davant ara i no està darrere, està davant. I els seus soldaditos, que són els que darrere, doncs són els que busquen la confrontació a cada moment. Per què la busquen? Bueno, pel seu benefici personal. Aquests senyors fa més anys que han estat a la federació que jo, i per tant no poden perdre el seu estatus quan estaven dintre la federació, estatus econòmic i estatus d'altres maneres, perquè tenien una sèrie d'avantatges que, bueno, que jo els he anat posant la federació al seu lloc, i ara resulta que ens indiquen a mi quan jo soc el qui ha netejat la federació. Perquè no oblidem una cosa, el senyor Solier està imputat en el cas Solvay. I això que no ho hauria ningú. Aquest mes de febrer comença la festa del cas Solvay. I està imputat, i això no ho dic jo, això ho diu la pròpia Guàrdia Civil en el seu informe, a la UCO. Sí. Està imputat a la vora 2 milions d'euros. Per tant, escolti, em sembla que quan parlem d'un revés, de claretat, em sembla que no és ell ben bé la persona. Més aviat, jo sí que no he fet res. El que estic dient jo fins ara és tot és demostrable. Vol dir que, bueno, escolti, jo crec doncs, que la Federació Catalana de Futbol li queda encara molt, molt recorregut de millora. Hem de millorar, hem d'incorporar, si convé, gent doncs, del món del futbol. I, escolti, no crec que l'escàndol sigui bo, ni per la federació ni pel futbol català. Però és el que ells han buscat i és el que ells volien amb males arts entrar a la federació i a mi hem trobat un mal enemic pel que hem de defensar. Ja està, i a partir d'aquí hem d'intentar que els corruptes no tornin a entrar a la federació per res del món.
Molt bé. Estarem pendents del que passi a la jornada del proper dilluns. Senyor Joan Soteras, gràcies per atendre'ns i que sigui el millor pel futbol català.
Gràcies a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
La principal consecuencia la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4 y las cuotas mensuales pueden subir, los que tengan una hipoteca variable, pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3. Pero es que además de las...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
Set minuts i arribem a les 4 de la tarda. Torno amb l'Albert Díez per parlar ara de bàsquet. Albert, que avui tenim partit d'Eurolliga, juga el Barça a la pista del Bologna.
Sí, de la Virtus. La Virtus és Cariolo, un Barça que vol sumar el triomf número 16 a Europa per situar-se segon. El líder de la competició amb un partit més és l'Olympiacos. Hem de dir que és un partit que arriba amb bona ratxa pel conjunt blaugrana. Són 7 victòries els últims 8 partits entre totes les competicions. A més, buida la infermeria al Barça, perquè després de més de 4 mesos de baixa per lesió, Sergi Martínez ja ha entrat a una convocatòria, tot i que hem de dir, Valllori, que és molt complicat que jugui. La Virtus, et deia, d'Escariolo, i ho refermo perquè sempre és un valor molt important, 11 victòries a una de la zona de play-off, i recordo que la primera volta fa no molt ja va guanyar, ja va vèncer el Barça en la visita al Palau Blaugrana. Sentim quin partit espera el tècnic del conjunt blaugrana, Saruna Jasikevičius.
Hay que esperar un poco de esto, ¿no? Otro partido como Bayern, casi, ¿no? Pocos puntos, táctico, posiciones largas y bueno, hay que saber sufrir, aguantar.
El partit a 8:45 del vespre i és un enfrontament important, primer perquè s'ha de guanyar per continuar a la part alta de la classificació entre els 4 primers com a mínim per mantenir el factor pista al play-off de l'Eurolliga i també va llorir perquè falta menys d'una setmana pel començament de la Copa del Rei.
Sí, la Copa del Rei, que recordem es disputa en guany a Badalona. Precisament, Albert, hem de parlar d'aquest incident al pavelló del Joventut, el sí. Joventut que ha posat fil a l'agulla per aclarir i depurar responsabilitats en aquest incident racista que malauradament es va veure dimarts passat a l'Olímpic de Badalona en el partit d'Eurocup.
Sí, a veure, per parts, el Joventut el que ha fet és, òbviament, repudiar aquestes actituds i el que ha fet és posar els vídeos i tot el material, ara explico quan dic tot el material, en coneixement de les autoritats. Aquest cas, per una banda, està en mans dels Mossos d'Esquadra i de l'altra, de la Comissió contra la Violència en l'Esport. Sí, podem explicar que l'aficionada i sòcia del Joventut, que s'ha vist en totes les imatges, s'ha dirigit al club en un escrit, aquest escrit també l'ha adjuntat en aquesta documentació el Joventut de Badalona, i aquesta aficionada admet que va insultar el jugador del Ratio Farm, però que en cap cas va ser un insult racista. No li va dir mono, ella diu que li va dir burro i que referia a l'acció que precedia a aquest moment del joc on es va aturar el partit. Així està la situació. Anem a veure què diuen tant d'una banda els Mossos d'Esquadra com la Comissió contra la Violència a l'Esport.
Molt bé, a veure com evoluciona aquest tema. Albert, gràcies i cuida't, que portes una bona gripàndria,
Sí, sí, aquí estem, Té millor veu qualsevol altre que jo. Vallori, vinga, anem recuperant-nos poc a poc. Gràcies.
Vinga, ànims.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que torna a la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda, després de dos meses.
Tenim avui un Barça-Elverum. Si el Barça guanya, estarà ja classificat pels quarts de final de la competició.
Sí, tras el Mundial. Vuelve al Palau, donde el Barça recibe a este equipo noruego con este objetivo de sumar una nueva victoria y clasificarse matemáticamente para los cuartos. A falta de cuatro partidos para acabar la fase de grupos, el Barça es líder con 19 puntos, uno más que el Kielce y siete más que el Nantes, que es tercero. Así que los de Carlos Ortega no tendrán problemas para acabar entre los dos primeros y evitar la ronda de octavos. Pase lo que pase, diría yo, aunque perdiera los cuatro partidos que quedan, porque el Nantes no va a ganar los mismos encuentros. La trayectoria azulgrana en esta Europa es casi inmaculada. 10 partidos jugados, ha ganado 9 y solo ha empatado 1, la pista del Kielce. En ese caso, la pista del Kiel. Carlos Ortega, técnico del Barça, cree que sobre el objetivo es ganar y ya quedar más tranquilos.
Es un equipo que está corriendo más que lo que corría anteriormente y aunque ganamos con claridad el partido de Noruega, creo que la diferencia, siendo totalmente honesto, la diferencia no solo 20 goles con lo que sacamos, con lo cual ellos vendrán aquí a hacer su partido. Tienen poco que perder y todo a ganar, ¿no? Nosotros jugamos en el Palau, volvemos a nuestra casa después de muchísimo tiempo de no jugar y sacar los dos puntos si es posible, ¿no?
Langaro, Ariño y Petru son bajas azulgrana y el recién fichado Pol Varela debutará en la Champions. El partido comienza en el Palau 20:45.
I també estarem avui pendents del Barça de futbol sala, que arrenca la Supercopa d'Espanya. Granada juga contra el Valdepeñas.
El Barça comienza la defensa del título de campeón de la Copa de España, que ha ganado la 3 de las últimas 4 ediciones. El rival en cuartos es el Valdepeñas, equipo al que los azulgrana han ganado en los 6 enfrentamientos que han mantenido en las diferentes competiciones. El equipo barcelonista, que viene de ganar los últimos 9 partidos de liga de forma consecutiva, parte como favorito. Pero ojo que las bajas de dos referentes como Ferrao y Diego por lesión le restan posibilidades de reeditar el título y sumar la que sería su séptima copa. Jesús Velasco, técnico del Barça.
Diego Ferrao son dos jugadores que en cualquier plantilla del mundo, si están o no están, cambia todo, ¿no? Pero tenemos muchos jugadores que están en un buen momento de forma ahora, además, y que seguramente pueden aportar mucho también, ¿no? En principio nosotros venimos con una racha muy buena. Yo creo que la plantilla tiene mucha confianza en el momento en el que estamos. Sabemos que es un rival que nos puede hacer daño y que es un partido a cara o cruz y ya está, nada más.
El partido comienza a las 7. En caso de ganar, el rival en semifinales saldrá del vencedor del Antequera Inter.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
¿Ya teniu gana?
Sí, gràcies.
Bueno, ja sí, tenim una mica de gana, sí que tenim, eh? Gràcies a la porta...
Això ho ha dit a les dues del migdia, són les quatre, jo no he dinat.
No, gràcies a la porta per sortir a la palestra, eh?
Sí,
i gràcies
sempre.
Als companys també que tenien ganes d'allargar la cosa, i que han convençut el club d'anar més enllà de les dues. És que sí, Guillem Borràs, Iniestazo, eh? Bueno, has vist lo d'Alexander Bublik a Montpellier, no? Tres raquetes cau en 30 segons,
Això és un rècord.
Això és un rècord, evidentment. Home, quan et carregues una... va la cosa contra tu mateix. Jo crec que quan et carregues 3 en mig minut, si jo fos l'encordador d'Alexander Bublik, aniria buscant feina alternativa.
Estarà contenta la marca.
Matem això, Vallori. Torna als entrenaments de la Real Sociedad. Recuperen a Merino, Sola i Guevara. El Celta, Diego Alves, el porter, ha completat el primer entrenament. Trobaves a faltar a Tebas? La Superliga és el lobo que hoy se disfraza de abuelita para enganyar aquesta nit al CEO de la Superliga al partidazo. Lorenzo Brown renova amb Maccabi fins al 2026. No vestirà de blanc la propera temporada.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, va, anem a dinar, va.
Les enquestes abans. En clau Barça està fent la porta una bona gestió del club. Creieu que sí la majoria, el 60%, que no el 40%. En clau espanyol, si Pedrosa no renova, el faríeu jugar quan es recuperi. Heu votat que no al 80%. I en clau Girona, repetiríeu l'11 contra el Cádiz, que va jugar contra el València. Heu votat que no també la majoria al 73%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé. Ara sí, a dinar.